A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.
A vegades, els historiadors estan tan preocupats pels fets, les dates i els grans temes de la història política o econòmica que s'obliden de parar atenció a elements que semblen massa quotidians i inamovibles. Al cap i a la fi, el cel és blau, com el mar, la natura és verda, el blanc simbolitza la virginitat i el negre és un color dolent. Són qüestions naturals, diuen. El problema és que, dins les societats humanes i la cultura, hi ha poques coses que siguin naturals, inamovibles i vàlides per a tothom, a totes hores. La història dels colors i el seu simbolisme és un fenomen cultural en el que intervenen molts factors a tenir en compte. En aquest programa us proposem resseguir amb nosaltres la història d'algun dels nostres colors, per tal de veure quins atributs tenien durant l'antiguitat i l'edat mitjana i com els percebem des de la modernitat. Benvinguts a la història dels colors. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui, per continuar amb el programa, segona part de la història dels colors, amb tres nous protagonistes, el color blau, el color groc i el color verd. I aquest segon capítol ve de la mà del nostre historiador de capçalera, l'Alberto Reche. Benvingut, Alberto.
Bones.
Alberto, blau, groc i verd. I la setmana passada, vermell, blanc i negre. La meva pregunta és, i la resta de colors?
I la meva resposta és, ah, hi ha més colors.
Hi ha més colors?
Durant bona part de la història, aquests sis colors, vermell, blanc, negre, i després blau, groc i verd, esgoten els colors. De fet, encara avui, són, si féssim una pregunta així manents o féssim una llista així ràpida de colors, serien els que sortirien, no? Després, com ja vaig comentar la setmana passada, hi ha una altra gamma de colors, potser són els semicolors, no? Que són colors que no tenen en origen entitat per si mateix, per si mateixos, sinó que l'agafen, no? Agafen fins i tot el nom d'algun objecte real, no? L'existència del qual remet aquest color. Violeta, rosa, taronja, marró, marró de castanya, no? En francès, són colors de segona fila, no? Perquè no són colors que tenen una existència, no? No és que la cadira sigui vermella perquè és vermell, sinó que el color taronja és taronja perquè la taronja és taronja, no? Fixeu-vos el canvi, no? Són colors de segon grau. Després, per exemple, el rosa. Rosa és una paraula que ve del llatí, però en llatí rosa només fa referència a la flor. El llatí no té la paraula pel color rosa, uh-huh. No? Perquè, de fet, el color rosa com a tal no existeix fins al segle XVIII. No? La idea de que el color, no? Aquest color encarnat, és a dir, un color carn, rosa, no existeix fins al segle XVIII. No? Més endavant, de fet, apareix com la degeneració del vermell. Ja havíem dit que el vermell és el color de la virilitat, color de la força, no? Doncs el rosa és el vermell que deixa de ser vermell, és el color de la cursileria. No? Buidament del significat del vermell en el rosa es donarà al segle XVIII, al segle XIX. No? En un context. Són colors que nosaltres estem molt acostumats, però són colors que són molt nous, no? I ja no entrem en la gamma del color bordeus, el color lila, o aquests colors, no? Color salmó. perquè són colors que, com no existeixen com a tal, no, hem d'agafar algun referent.
Turquesa.
El turquesa, no? Per exemple, aquest tipus de colors que no existeixen com a colors bàsics en l'esquema mental. No?
Cian.
El cian. Cian, de fet, és... mira...
El Salva fa que així amb el cap, fa que sí. El cian.
Però, de fet, cian és un dels pocs colors, una de les poques paraules que ja venen del latí. Però ja ho parlarem ara, si vols. Cian, en llatí, normalment es tradueix i s'intenta... Recordeu, si heu fet llatí a secundària, heu fet els números, heu fet les parts del cos, no sé què, però mai el vostre profe de llatí us va fer una classe sobre els colors, perquè no hi ha paraules al llatí pels colors, fora del blanc, el negre i tal. Perquè el llatí és tonal. El cian, que nosaltres traduïm com a blau, realment no fa referència a un blau, fa referència a una cosa apagada. No? Hi ha dues paraules en llatí, cian i glaucus, no, cianus i glaucus, que són les dues paraules que avui traduïm per blau, però que no refereixen al blau, sinó que refereixen a una cosa de color suau. No? Llavors, això ja podíem indagar en el vocabulari del llatí o del grec sobre els colors i veuríem que no tenen paraules pels colors, tenen paraules pel to, per la brillantor, pel mate o pel brillant, pel rugós o el no rugós. La pròpia paraula blau, ja ho veurem, no ve del llatí, no? Perquè l'hem d'agafar d'altres famílies lingüístiques. Però, bueno, deixem el cian per aquí, i el malva, i tots aquests colors, i quan vulguis comencem.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
This morning and circled around my lonely room. I didn't know why that sad and lonely feeling.
Doncs comencem a les portes de Troia d'avui amb aquest blau, amb aquest groc, amb aquest verd. Abans, en aquesta introducció que ens feies, parlaves de colors i parlaves de semicolors. Però no és així com expliquem ara els colors, no?
No, això ja ho vam comentar una mica al programa de la setmana passada, i és que les nostres percepcions del color, dels colors, de les relacions dels colors, de com organitzem els colors, no? Si nosaltres ara féssim l'exercici d'ordenar els colors, els posaríem d'una manera que a l'edat mitjana o a l'antiguitat els ordenarien diferents, no? Perquè nosaltres els ordenaríem segurament, no? Seguint l'art de Sant Martí o seguint l'escola cromàtica, seguint una qüestió de calor i fred, no? Passem, no? D'un negre, vermell, no sé què, taronja, groc, un groc que comença a ser verd, que és blau, que no sé què, no? Tornaríem al... Perquè nosaltres... Aquesta és la nostra manera d'organitzar els colors, el nostre esquema de colors. Aquest esquema de colors, com ja vaig comentar, apareix al segle XVII, s'afiança sobretot al segle XVIII, amb els treballs de Newton sobre la llum i sobre el descobriment de l'aspecte cromàtic, i això portarà a noves relacions entre colors. Per exemple, una cosa que nosaltres tenim tan bàsica, no? Què és el verd? Tu li preguntes a qualsevol nano d'un col·le què és el verd, i et dirà, o com es fa el verd, i et dirà, el verd és la barreja de groc i blau. Doncs aquesta cosa no existeix abans del segle XVIII. Abans del segle XVIII no se sabia, o no, el verd no es fabricava barrejant groc i blau. perquè nosaltres entenem que el verd és la barreja del groc i el blau, perquè la nostra teoria dels colors és que hi ha tres colors bàsics, vermell, groc i blau, que barrejant-se, no, donen lloc a la resta de colors. Veurem que la manera de fabricar, la manera de pensar i la manera d'utilitzar el verd fins al segle XVIII funciona de manera radicalment diferent. El verd està amb el blau i està amb el negre. I el groc està amb el vermell i està amb el blanc. I són dos universos cromàtics diferents, no? Són dues maneres d'organitzar els colors diferents. Per això, aquesta, no? Parlar de colors, colors de veritat, semicolors, colors... A nosaltres ens resulta tan raro perquè la nostra educació cromàtica no és aquesta. Nosaltres no estem habituats a pensar en això. Nosaltres pensem en colors bàsics, vermell, blau, groc, dels que es deriva la resta. I el blanc i el negre els situem, no? Com, bueno, o la suma dels colors, però si heu provat a sumar colors, no dona negre, dona gris. Mm-hmm. No? Dona gris. Però bueno, això és un altre, mai deixis que la realitat et molesti la teoria. Serà a partir del segle XVIII que pensem així els colors. I per això la pintura al segle XVIII, però sota el segle XIX, canviarà tant. Perquè la manera en la que es poden utilitzar els colors, la manera en la que es poden barrejar els colors, és diferent. No? I aquí sortirà l'impressionisme, l'expressionisme, jugant amb les noves realitats cromàtiques de, no? I luminoses dels colors. Ja, i crec que ja té resposta.
Molt bé. Doncs comencem, si et sembla, pel color blau. Al programa anterior comentaves, a la primera part d'aquest especial dedicat als colors, comentaves que el blau serà un dels colors protagonistes del canvi d'esquema de colors de l'edat mitjana.
Sí, de fet, el blau és un color curiós, no? Perquè és un color... Sí, deia l'altre dia, no? Si fessin totes les enquestes que es fan al món occidental, el món oriental és diferent. La posició del blau a Àsia és molt, molt més baixa. Allà encara predomina el vermell, el blanc i el negre. Encara es mou en un sistema molt així. No? Si tu preguntes al Japó, el color és el vermell. El blau no el conceben com a color de consens. Però a totes les enquestes a casa nostra, el blau es situa amb diferència, doncs, un 70 o un 80% de la gent, el seu color preferit és el blanc, el blau. No? Perquè som una societat de blaus. El blau és el color de la moderació política. No? Des de les revolucions liberals. El blau és el color del consens. Fins no fa gaire, ara hi ha afortunadament molta diversitat cromàtica als carrers, però el blau és el color amb el que es vestigen els homes. Els texans no són blaus perquè la tela sigui blava. Són blaus perquè es van tenyir de blau, perquè el blau era el color de les prendes masculines. No? El blues, que escoltàvem abans, no? És un tipus de música molt concreta, no? Que té molt a veure amb la sensació de calma, la sensació de, no? D'ordre, de consens, de no sé què, que té el blau. No? Per això el blues es diu blau. Però això, aquest paper fonamental del blau, arrenca a l'edat mitjana. Al món antic, com vam veure al programa anterior, fora del cas particular del món egipci i el lapislàzuli, no? I aquest tipus de blau mineral, el blau és un color gairebé invisible, no apareix a les representacions. Això va portar fins i tot a una controvèrsia molt divertida, o almenys a mi em sembla molt divertida, al segle XIX, que s'ha anat recuperant. De tant en tant, sempre els diaris digitals o coses així fan refloten un article d'El Azul, el color que no existia. No? Perquè al segle XIX, a més en un context molt, molt concret, es postula o es fa evident una cosa, una obvietat, que el blau com a color està absent a l'antiguitat, no? Fins al punt que el llatí gairebé no té paraules per distingir per referir-se al blau, no? I llavors arriben a plantejar-se si els homes antics, si els homes de l'antiguitat, eren incapaços de veure el blau, no? Perquè no pintaven en blau, no parlaven del blau. No? Per exemple, al món romà el blau és un color que està gairebé apartat de la vida romana. No? Llavors es comencen a fer un debat sobre si l'home antic estava capacitat per veure el blau. No? Perquè quan parlaven del mar mai deien que era blau, quan parlaven del cel mai deien que era blau. No? I en un moment, a finals del segle XIX, on també imperaven les teories supremacistes racials, no? Clar, els homes antics, que racialment són inferiors als homes actuals, no veuen el blau. Un poble que sí que veu el blau a l'antiguitat són els germànics. No? Els aris. Els aris sí que veuen el blau. Els mediterranis no veuen el blau. Fixeu-vos, no? Són teories molt la mar de divertides, perquè són molt del segle XIX, no? Que de tant en tant tornen.
Val, però això que el blau a l'antiguitat no existia, a què es deu?
Bueno, evidentment el blau existia a l'antiguitat. No? El que passa és que a l'antiguitat el blau tècnicament és un color molt difícil de fabricar. És un color molt difícil de fixar, d'estabilitzar, no? No? Fora de, vam dir que la tríada de colors bàsica a l'antiguitat és aquest eterna, no? Vermell, blanc i negre. El blau, pels romans gairebé no era ni un color, no? Cianus, Glaucus, però glauc vol dir clar. No? Té els ulls glaucs, no vol dir blau, vol dir clar. No? Perquè la tonalitat cromàtica romana es mou entre, no? Contrast clar, oscur, mate, brillant. Llavors, nosaltres, això per exemple, és molt divertit, bueno, divertit, és molt interessant en les traduccions de l'hebreu, perquè a la Bíblia gairebé no apareixen colors. Apareixen colors, però colors segons el model antic. Foscos, brillants, mates, clars. No? Llavors, són els traductors moderns en què quan la Bíblia diu fosc, diuen negre. O quan diu no sé què, diuen vermell. No? Llavors, moltes de les construccions simbòliques bíbliques dels esquemes bíblics dels colors són invencions posteriors, perquè l'hebreu no categoritza així els colors. Per exemple, el blau, pels romans, gairebé no és ni un color. No tenen una paraula com a blau. De fet, les dues paraules que utilitzem, català i castellà, per referir-nos al color, blau o azul, no provenen d'una arrel llatina. Blau és germànic. Les tribus germàniques sí que coneixen el blau. De fet, les tribus germàniques es pintaven de blau, no? Una manera de... hi ha mines de cobalt a la centre Europa, hi ha certes plantes que permeten pintar de blau. Els pictes, no? Aquells pobles, aquells guerrers del nord de la Bretanya, de la Gran Bretanya, són pictes perquè anaven pintats, i anaven pintats amb pintura blava. El blau és el color del bàrbar. De fet, tenir els ulls blaus a Roma era sinònim de mala sort. Era sinònim de, no, de poca estirpe, perquè el blau era el color del bàrbar, que anaven pintats de blau, que sí que es tenien de blau, no? Llavors un color incivilitzat. Blau ve del germànic, i azul, azur, ve d'un vocable àrab. No? Llavors, les dues paraules que utilitzem avui per referir-nos al blau no existeixen. Homer, per exemple, quan parla del color del mar, no mai diu blau, mai diu blau. Diu color de vino, gris, verd. Fixeu-vos que heu d'haver vist poc mar per pensar que el mar és blau. No? Aneu ara a veure el mar i el mar no és blau. A nosaltres el simbolitzem com a blau, però el mar és negre, és fosc, és gris, és verd. No? A vegades és més verdós que blau, no? Però nosaltres, que ens movem en un esquema molt, molt simbòlic dels colors, perquè els colors no són naturals, són culturals, pensem, el mar és blau i el cel és blau. Però quan a l'antiguitat es mirava el mar, no es veia blau. El mar és oscur. Homer diu, el mar és oscuro com el vino. Fixeu-vos, no? Ens pot semblar una barbaritat, però cromàticament té sentit. Per això farà, no?, que com l'esquema de colors a l'antiguitat és diferent, no?, quan els erudits i els lingüistes del segle XIX es trobin que no hi ha paraules pel blau, no?, i que no parlen de blau, pensin, no?, que, clar, com el defecte l'han de tenir els homes de l'antiguitat, que no són moderns, s'arriba fins i tot a dir això, no?, que potser tenien una incapacitat física de percebre el color blau. I no és així, sinó simplement és un color que no forma part de l'univers mental dels romans. Passa el mateix quan els erudits d'Oxford i els erudits anglesos envien els seus becaris a Grècia, no?, a mirar el Partenon i mirar les escultures gregues, i els becaris els responen que les escultures estan pintades. i s'horroritzen, perquè no, però que xabacano és, no? Una escultura grega que ha de ser blanca, pura, de marbre, estigui pintada. No? Perquè això és un altre exemple de com la mentalitat cromàtica de l'antiguitat xoca amb la nostra mentalitat. Per nosaltres l'escultura clàssica ens agrada perquè és blanca, perquè és pura, no? Perquè és marmòrea, igual que el romànic ens agrada perquè és sobri, però ni el romànic era sobri, ni les escultures del Partenon o les escultures romanes o gregues eren blanques. Anaven pintades, i anaven pintades de vermell, algunes de blau, de negre, de blanc. No? Són l'univers de colors que existien.
Molt bé, i per què passa això, aquesta història desgraciada del blau a l'antiguitat?
Bé, bàsicament perquè, a diferència del vermell o del negre, és un color difícil de fabricar. És un color que tècnicament no costarà fabricar, a no ser que utilitzis un component mineral, no? com el cobalt o com el lapislàzuli. No? Però les làmines de lapislàzuli estan molt concretes, no? Estan molt situades molt concretament, i quan cau el món antic, quan cau el món antic, les mines de lapislàzuli no tenen una continuïtat per suficient com per subministrar blau de manera estable. No? Això explica també que la seva presència a la vida social, religiosa i simbòlica a l'antiguitat grecollatina sigui simbòlica. No? Ho explicava l'altre dia. Amb el cristianisme, el blau no serà un color associat a la religió, perquè la litúrgia romana, la litúrgia cristiana, es fixa en època carolíngia. Es fixa abans de que el blau assalti, no? Com diria, assalte los cielos i del color, i es converteixi en el rei dels colors. El cristianisme és un color de blanc, no? La litúrgia, la vestimenta de la missa és negra, és vermell, és blanc, en alguns moments molt concrets de l'any litúrgic és morat, és verd, un dia a l'any és blau, no? Des de 1854... per l'Immaculada de Concepció, però el blau és un color que està fora de la religió, encara avui, no? Perquè la religió, el cristianisme, fixa el seu cànon cromàtic abans de l'any 1000.
Molt bé, i quan canviarà el paper del blau? Quan serà la seva evolució?
Bàsicament, ja a partir de l'any 1000, per posar xifres rodones, ja comença a aparèixer, no? Però potser el gran moment serà en els segles 12 i 13. No tant que també per un canvi tècnic, sinó sobretot per un canvi religiós, per un canvi simbòlic. Hi haurà tres vinculacions religioses cap al blau que faran que el blau, de cop i volta, aparegui al centre d'atenció, no? O sigui, el color que es posi de moda, o sigui, el color que representi una novetat respecte al que hi havia abans, i aquesta novetat del blau serà la que faci trencar, no? Faci saltar pels aires aquest monopoli cromàtic del blanc, negre i vermell, i permeti l'entrada, no? Si pensem en la baixa edat mitjana, és una cromàticament és molt, molt variada. Pensem en l'heràldica, en els emblemes, en els escuts. De cop i volta apareix el verd, apareix el groc, apareix el blau, no? Que hi ha un univers de colors que no existia abans.
I quan serà aquestes dues vinculacions religioses que faran aquest gran salt del blau, quines seran?
Per una banda, el gòtic, no? Nosaltres sempre ho expliquem així a classe, no? El gòtic és la idea de que el Déu és llum, de que Déu és llum, no? I diem que el gòtic és claretat, el gòtic és llum. Però la veritat és que en el gòtic la llum no és blanca, la llum és blava. A partir de 1130, no, per posar una data, amb la reconstrucció de l'església de Sant Denis, es comença a utilitzar el blau, a més l'església de Sant Denis és la primera església gòtica, es comença a utilitzar el blau com a forma, com a mecanisme de crear l'atmosfera de llum interior de les esglésies que es vol crear. Per exemple, també és els vitralls. Però el gòtic és llum, nosaltres pensem que aquesta llum és blanca, però no és així. A partir dels vitralls, a partir de l'ús del blau, sobretot aquell blau de Sant Denis, el blau de Chartres, la llum dins de l'església gòtica és blava. L'atmosfera, aneu ara, aneu encara avui a Sant Denis o a la Santa Capella de París, no? Aquella Santa Capella Reial de Sant Lluís a París, quan la llum entra als retaules gòtics, la llum crea una atmosfera totalment extraterrestre, blava, no? La llum dins d'una església romànica, d'una església gòtica, no és blanca, no és pura, és blava. Perquè, i aquí començarà la vinculació del blau amb el cel. La idea de que el blau és llum i, per tant, el blanc és un color, el blau és un color digne. Això apareixerà primer terç del segle XII.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, ho havíem deixat en aquest pas de la vinculació del blau amb el cel, que començava tot just ara al primer terç del segle XII. Quin serà l'altre element que introduirà el blau?
L'altre element també és religiós, no? El blau ja és el color de la claretat, és el color que començarà a agafar elements del blanc, no? Substituirà el blanc com a element de la puresa, de la tranquil·litat, de la calma. I això també es veurà, per exemple, en una novetat que també apareix a la religiositat medieval en aquest moment, que és el culte a la Verge Maria, el culte marià. La Verge es representarà vestida de blau, anirà canviant d'un blau més fosc a un blau més clar, durant tota l'edat mitjana. No? A més, és que el culte marià neix com una mena de postura outsider, no, fora de l'establishment, perquè el culte marià, el culte a la Verge Maria, és un culte fora del cànon episcopal, fora del cànon papal, no? De fet, la Verge és una mica antisistema. Si agafeu les cantigues de Santa Maria d'Alfons el Savi, la Verge fa coses raríssimes, no? Fa avortar monges, fa... No? Bueno, perquè el culte a Maria és com una mena de culte de... Clar, al final, tu com contactes amb Déu? Tens dues maneres de contactar amb Déu. No? A través dels representants de Déu a la Terra, és a dir, els pàrrocs, els mossens, els cardenals, els bisbes, els cardenals, els no sé què, el papa, no sé què, la via masculina, o pots fer el que pot fer tothom, truques a la mama. No? Tu truques a la mama i dius, mira, tinc aquest problema. El culte a Maria, diguem que és la drecera durant l'edat mitjana, quan vols accedir a Déu però no vols accedir a l'Església, accedeixes a la Verge, truques a la mama. No? Llavors, la Verge... tindrà un paper fonamental. I la Verge, cada vegada més, en aquest moment, en aquesta imatge d'intercessora, durant el romànic i durant l'antiguitat, la Verge es representa de negre. Les Verges negres. La Verge es representa de negre perquè la Verge és negra, perquè va de dol. El color de la Verge, a l'antiguitat, al primer cristianisme i fins al romànic, és el negre, perquè la Verge, no, si l'amor del fill, va de negre. En la plena edat mitjana, la Verge és blava, que és el color de la llum, que és el color de la divinitat. No va de vermell, que és el color del papa, que és el color de l'autoritat papal. Durant el Renaixement anirà de daurat, perquè és el color de l'ostentació. No? Hi ha verges molt, molt boniques, verges romàniques, que la Verge de Lieja, per exemple, que han estat repintades, que és una verge negra, que al segle XII la pinten de blau, que al segle XVI la pinten de daurat, no? I que a l'actualitat li treuen el color perquè si no queda raro. Però és un bon exemple, no?, de com els colors van agafant significats. La Verge vestirà de blau i, paral·lelament, els reis, que apostaran per separar-se de l'Església, Sant Lluís a França o Alfons de Celsàvia a Castella, comencen a adoptar el blau com a color. El blau és el color del poder, però no és el color del poder com era el vermell, que era el color de l'imperi, que era el color de l'Església, que era el color del papa. Els reis començaran a vestir de blau. No? Fixeu-vos com el blau és un color que no passava, no, com no tenia cap significat, de cop i volta, el vincular-se a la divinitat, el vincular-se a la llum, permet no, reconfigurar semànticament les relacions del color. I el rei, si agafeu el Pantocràtor de Taüll, no, Déu va de blanc i va de blau. Si agafeu les verges dels retaules gòtics, van amb un mantell blau. Si agafeu les miniatures del llibre de ajedrez i tables d'Alfons de Cé les cantigues, Alfons de Cé el Savi va de blau. La capella reial dels reis de França és blava. Perquè el blau comença, no?, assalta el significat del vermell com a color de poder.
Molt bé, i podem dir aleshores que el blau neix com a contrari del vermell?
Exacte, no? El vermell és el color del poder, és el color de l'autoritat, és el color de la força, és el color dels oficials, és el color de l'emperador, és el color de les legions, el color de Mart, no? I en canvi el blau té un paper antitètic, és el color de la cort, dels reis, no? Els reis que intenten fer un poder propi fora de les idees imperials o fora de la dominació papal adopten el blau. Mentre que els vells poders, el papat i l'imperi, es continuen representant en vermell. No? Diguem que és una nova manera, no? A més, el blau entra en el moment, no? Quan l'heràldica, la representació cortesana, comença a agafar pes, el blau també serà un color de luxe, no? Un color de reialesa, i en un, ja veurem, no? Que en un procés de mimesis és un color que s'accepta socialment d'una manera espectacular.
I ara ho deies tu, s'accepta socialment, i quins efectes socials tindrà aquesta acceptació del blau?
Doncs resulta que la demanda de blau es dispara, no? La verge va de blau, les esglésies es tenyeixen de blau, la llum és blava, Déu és blau, els reis són blaus, les corts són blaves, els aristòcrates són blaus, doncs la demanda de blau es dispara, no? Es troben noves formes de tenyir els teixits en blau. Serà en aquest moment en què es perfecciona la manera de tenyir el blau, que d'una manera bonica i estable, no? Sobretot a partir del glast, que és l'herba pastís, no? El pastel, l'herba pastís, que és l'herba a partir de la qual es fa la tintura que permet tenyir en blau, no? Per tenyir en blau, ara mateix, donant la història, es pot tenir de diverses maneres. A partir del lapislàzuli, no? A partir d'aquesta herba pastís, que és un component vegetal, més endavant, paral·lelament també es pot fer de blau a través d'un blau mineral, no? A través del cobalt o a través d'altres elements minerals, i més endavant, ja en època moderna, gairebé contemporània, quan es descobreixi l'azul de Prússia, no? És l'altra manera de fixar el blau, que és el que es diu azul de Prússia perquè serà el blau que adoptaran els uniformes militars de l'exèrcit prussià, no? Que estem en el moment dels uniformes, de la idea. Per això els policies actualment van de blau, no? I els militars, no? van de blau. Però sigui com sigui, a partir del pastís, no? La demanda de blau es dispara. I moltes regions d'Europa, la Turíngia, la Toscana, la Picardia, algunes regions a Anglaterra, faran un negoci brutal a través de... No? Començaran a plantar aquesta i acollir aquesta herba per fer, no? Aquestes pastes, aquest pastís, aquestes oblees de tint que després enviaran als tinturers per tenyir la roba de blau. I aquests comerciants de glast es faran d'or. No? Si la gran indústria preindustrial és la textil, no? Fins i tot a la Catalunya moderna, el gran producte estrella o el gran color estrella a partir d'aquest moment serà el blau. Els comerciants de blau es faran literalment d'or.
Però tant ho petaran aquests comerciants de blau?
Moltíssim, no? Pensa, per exemple, això s'ha pogut calcular, que la catedral d'Amiens, no? La paguen en un 80% els comerciants de glas, no? Els comerciants de tintura blava de la ciutat, no? O sigui, poca broma. Poden sufragar gairebé tots els diners que costa a la ciutat construir la catedral, perquè s'estan fent d'or, literalment, fent servir aquestes noves tintures.
Bueno, i què passarà amb els seus competidors tinturers del vermell?
Clar, aquesta és la gran pregunta, no? Podeu pensar, home, els tinturers, doncs ja els tenien de vermell, doncs ara tenien de blau i punt. El gran problema és que els tinturers de vermell i els tinturers de blau són professions diferents. Quan tu tens la concessió reial o la concessió ciutadana, no?, de poder tenyir de vermell i de groc i de blanc. Però no la de tenyir de blau o tenyir de verd, perquè són processos diferents. Perquè la manera de tenyir de vermell és diferent a la manera de tenyir de blau. El procés No? Un s'utilitza a través de submergir el producte en aigua i tenyir-ho, i un altre s'ha de batre, no? S'ha de portar a bullir, s'ha de fer un no sé què, perquè la tintura de vermell, i la de groc, i la de negre, necessites un mordiente, no? un altre element que permet que fixi. Llavors això porta un procés químic i un procés tècnic diferent. Llavors, les zones on es tenyés de vermell no es pot tenyir de blau, perquè llavors els tintorers, com bullien l'aigua i després la tiraven al riu, tenyien el riu de vermell, i quan els tintorers de blau volien agafar l'aigua del riu per tenyir de blau, no els sortia blau perquè ja era vermella, no? I a l'inrevés, si els de blau llançaven l'aigua que recollien els de vermell ja no els hi sortia. Llavors anaven fins i tot a zones de la ciutat diferents i tenien concessions diferents. Això, per exemple, ja veurem quan arribem al verd. A l'edat mitjana ningú decideix barrejar groc i blau per fer verd, perquè els que tenien el tint groc estaven en una punta de la ciutat i odiaven els que tenien el tint blau, que estaven en una altra. No? Això és bueno, mira, esto es el capitalismo, amigos. Llavors, hi haurà una pugna total entre els tintorers i els teixidors i els fabricants de roba vermella que veuen com li estan menjant la torrada als comerciants de blau. I arribaran a fer coses totalment delirants, no? Per exemple,
aquesta competició entre el vermell i el blau.
Sí, sí, és com, bueno, mira, és l'actualitat, amigo. Per exemple, els comerciants de la grança, la grança és la planta de la que es treu el vermell. El vermell també es pot treure del múrex, no? de la cotxinilla, de teixir de closques de moluscos i d'altres formes, no? Però, o amb òxids. Però la tintura medieval sobretot es fa amb la grança, no? Amb aquesta planta que permet el vermell. Doncs els comerciants de grança d'Estrasburg arriben, no? S'està tornant a fer, s'estan fent les vidrieres de la catedral gòtica d'Estrasburg i arriben a subornar el mestre vidrier que està fent els dibuixos de les vidrieres de la catedral, el subornen i l'extorsionen perquè representi, perquè ell ha de representar una escena amb el diable a les vidrieres, i el subornen perquè representi el diable de color blau, no? Perquè, clar, el blau s'està posant de moda, doncs nosaltres, el tio que ha de dibuixar el diable, que el diable es representa o verd o negre, li diuen, no, pinta el de blau, perquè els del blau són uns cabrons que ens estan acabant amb el nostre negoci, no? Llavors, hi ha tot un pollo monumental perquè, bueno, això és directament competència desleal, no? O que dibuixin l'infern de blau, no? Que l'infern, aquesta idea, no?, que l'infern és vermell o és blau, doncs també comerciants d'un i altre color, no?, en una guerra bruta, no?, una guerra colorida sobre això, bueno, donarà exemples divertits, no? I això és bàsicament perquè el blau s'està imposant com a color social, no? El blau que fins a principis del 13, no?, a nivell tèxtil no tenia gaire importància, cada vegada més, no?, és el color de moda. Tot comença a ser blau. El cel començarà a ser blau. No? La verge, les esglésies són blaves. I de cop i volta, els pobres comerciants de vermell pues, es queden sense negoci.
Molt bé, i després d'aquest assalt del color blau durant l'edat mitjana, durant l'edat moderna, què passarà? El blau continuarà igual? Augmentarà, diguéssim, la seva presència?
Bàsicament, el color blau, el gran moment del color blau arribarà a finals de l'edat mitjana, principis de l'edat moderna, i torna a haver-hi un nou trasbals cromàtic, no? A partir sobretot del protestantisme, diguem que es tanca, no? Tot el que l'edat mitjana és colorit, i colorida, l'edat mitjana és colorida, l'edat moderna, producte dels estats i del protestantisme, és gris. La gent, que abans vestia de vermell, que abans vestia de verd, que abans vestia, no, blau, de cop i volta, els únics colors permesos o recomanats són els de la gamma del gris, el negre, el blau. És el moment en el que el blau també es codifica com a color masculí. Fixeu-vos que el blau és el color de la verge, era el color de, bueno, pues, i el vermell era el color del poder. Ara, en canvi, passarà al revés. Ningú, no?, vesteix de vermell pel carrer a Europa, a l'Europa del segle XVI. La gent comença a vestir de blau, per això, més endavant, no? Per això encara, avui, fixeu-vos, aneu pel carrer, hi ha gent que vesteix de tots els colors, però si agafem la gamma del negre, del gris, del blau, del marró clar, encara és el color, diguem,
predominant,
estàndard, no? Tot l'altre és tolerat. Pots anar, jo què sé, de groc i llampant, o pots anar de topos, o no sé què, però, bueno, no és el color estàndard, no? Perquè la partida, en l'edat moderna, la guanya el blau. Un blau que s'anirà perfeccionant, no? I que podem estendre'ns moltíssim sobre el tema, però també el romanticisme, no? Farà del blau el color bandera, no? El blau romàntic de Goethe, no? I de Kandinsky i tot això. I a més també el blau substituirà el negre en els uniformes, el que parlàvem abans del blau de Prússia. No? Tot això fa que cromàticament el blau sigui el color del consens, el color normal, no? I el groc i el vermell perdi, no? Durant l'edat moderna, aquest paper. La gent ja no vesteix de groc. El groc ja no és el color, no? Quedarà reduït això que dèiem l'altre dia, al perill, a la prohibició, no? A la bandera. Quan arribi, a més, són colors, el vermell i el blau, que es polititzaran. A l'arribar la Revolució de París, el bàndol monàrquic serà negre, amb el qual, bueno, doncs ja no compta, i en canvi els bàndols moderats adoptaran el blau i els bàndols més revolucionaris el vermell, perquè el vermell és el color, fixeu-vos, a les comunes, el color que marcava que començava a haver-hi disturbis o jaran al carrer era una bandera vermella. Llavors, els revolucionaris adopten el vermell com el seu color. Per això la bandera comunista és vermella, perquè la revolució russa també s'adaptarà al vermell. Per això també la bandera republicana francesa intenta integrar el vermell i el blau. Però fixeu-vos que quan, en actes oficials, quan es doblega la bandera francesa, mai el vermell queda a sobre. Sempre tenen, ja, la norma de protocol és que sigui el blau o el blanc el que queda visible quan s'arria la bandera, perquè el vermell, dins l'imaginari polític, té un component subversiu, no? Encara avui, bueno, això també ha canviat molt, no? Però les dretes van de blau a Europa i les esquerres van de vermell. No? Fixeu-vos fins a quin punt s'ha capgirat el color. Look at the stars. How they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. Doncs arribem al segon protagonista, el groc, color de moda. Quin paper té a l'antiguitat el groc? El groc a l'antiguitat és un color ben vist, perquè el problema del groc, i això ho veurem tant a l'antiguitat com a l'edat mitjana, és que el groc està massa a prop del daurat. No? Groc i daurat no és exactament el mateix, perquè a l'antiguitat el daurat tira més cap al blanc, no? I a l'edat mitjana tira més cap al blau. Però el groc, diguem que és el germà pobre del daurat. Llavors, normalment, cada color té atribucions positives i atribucions negatives. El problema del groc, que a l'antiguitat és un color, els romans, el groc era totalment assumit, durant l'edat mitjana, les parts positives del groc les assumirà el daurat. Tot el que és bo, sagrat, de riquesa, de luxe, tot això, serà el daurat. I el groc queda, curiosament, a l'edat mitjana, com un color enormement negatiu. Per exemple, quins personatges vesteixen de groc a l'edat mitjana? Judas. Judas, així com la verge sempre és blava, Judas, en tota la pintura gòtica, sempre està vestit de groc. Perquè per l'edat mitjana, el groc és el daurat dolent. És el oro del moro, el fals, no? És el color de la traïció. És el color de la deshonestedat.
El titular podria ser el groc, no. És el color de la traïció?
No. Podeu fer-ho, però...
Tot això durant l'edat mitjana?
Durant l'edat mitjana. Ah. Durant l'edat mitjana, el groc és el color de la falsedat, de la deshonestedat, de la delinqüència, de la mentira, de l'estafa. Perquè els components positius s'han buidat en el daurat. I Judas, per exemple, és molt graciós, perquè Judas ho té tot. No? Vesteix de groc, a vegades se'l representa pèl roig, i a més, com a Judas el representes a la Santa Cena, a l'últim sopar, Judas acostuma a estar d'esquenes i és esquerrà. I té un dimoniet que li xiu-xiueja a la... No? Però ho té tot. Va de groc, és esquerrà, és pèl roig, i el pobre ho té fantàstic. No? Però la qüestió és que el groc és un color negatiu. Potser també perquè es vincula a l'azufre, no? El sofre, que és un color, que és un mineral molt groc, és un mineral pudent, és un mineral no? molt vinculat també amb l'infern, amb lo diabòlic, per les seves pròpies característiques. Llavors, el groc, durant tota l'antiguitat, és un color, això, de la traïció, de la deslleialtat. Per exemple, quan s'arribi a la estigmatització de grups socials a la baixa edat mitjana, els jueus, que són traïdors, no? que són falons, se'ls vestirà de groc. La creu, no? jueva dels nazis, que era groga, és groga perquè a l'edat mitjana, els jueus, se'ls col·locava el groc. El groc és el color dels jueus. El groc també és el color de l'amant enganyat, del gelós, no? de l'enganyat. És un color que dins de l'edat mitjana no té cap atribució positiva. Això a l'edat moderna canviarà. Canviarà perquè, sobretot a partir d'aquest canvi de paradigma cromàtic, el groc passa de ser l'últim color de la fila a ser un dels tres colors bàsics. Passa de ser el color que no vol ningú a ser el germà del vermell i del blau. És tan bàsic que el verd depèn del groc. No? El groc és un dels tres colors. Això portarà resistències. El groc és un color absent a la pintura. Penseu en la pintura del Renaixement. Penseu, busqueu un groc. No n'hi ha. Ja haurem d'esperar Van Gogh. No? Amb els girassols, amb aquest... El retorn a la rehabilitació del groc. El groc actual, no? El groc que representa els llaços grocs, no té res a veure amb el... no? Encara que a molts els agradi això, no té res a veure amb aquesta idea de la traïció, de la deslleialtat. Té a veure, neix d'un altre context, neix és el color de l'espera, no és el color... Hi ha certes cançons americanes que, no? Que parlen d'atar un llaç groc en espera que tornin, no? A casa els soldats que van a la guerra. Llavors, la idea del llaç groc neix en aquest context. No té res a veure amb la tradició, dic, per si surt el titular, que surti el subtítol.
Molt bé. Tu ja ho deies. En canvi, el groc és un color bàsic.
Sí, és una mica el que comentàvem. No? Actualment, per nosaltres, el color és un dels tres colors principals. No? És un dels colors bàsics dels que neixen la resta. I això neix de la nostra tradició. Però, en canvi... durant tota l'edat mitjana el groc és un color que no té cap element positiu perquè els elements positius se'ls ha quedat el daurat, se'ls ha quedat l'or, no? Que l'or i el groc no és exactament el mateix.
Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Verde que te quiero verde, verde de viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata.
Doncs com ens anuncia el desaparegut, lamentablement fa un parell d'anys, actor de doblatge, Pepe Mediavilla, En aquesta cançó, Verde que te quiero, verde, comencem a parlar en els últims minuts aquest a les portes de Troia dedicat a la història dels colors, del color verd. Alberto, verde que te quiero, verde, el color de la natura. A diferència del groc, el verd serà un color positiu.
Home, si ho diu Pepe Mediavilla...
Millor fer-li
sí,
cas.
Sí, no? Perquè, home, és, no només és Gandalf, sinó és Morgan Freeman, ho té tot, no?
Magneto.
És Magneto, mira. Bueno, mira, alguna cosa dolenta tenia que fer. Aquesta atribució del verd, del color de la natura, és una qüestió moderna. Neix al segle XIX amb els herbolaris, amb aquesta idea de les creus de les farmàcies, amb aquesta idea de la vinculació del verd a les plantes, però durant bona part de la història el verd no ha tingut aquesta connotació de natura. I tampoc ha estat un, el verd és el color ambivalent per excel·lència, no? I això té una explicació tècnica. El verd és el color possiblement més difícil d'estabilitzar. Es pot tenyir en verd, es pot pintar en verd, però el verd canvia. El verd és un color que canvia. Agafeu fotos dels vostres pares, o, no, o de vosaltres, si teniu edat, antigues, dels anys 60, d'aquelles màquines de fotos antigues, i el primer color, encara al 60, que desapareix d'una foto, no? que es marceix, que canvia, és el verd. El verd s'oxida. El verd és un color que costa moltíssim fixar. Llavors, a l'edat mitjana, el verd és un color excèntric, és un color canviant. El verd serà el color de l'engany, però sobretot serà el color de l'atzar. L'atzar, la fortuna, és verda, perquè canvia. Per això els bancs són verds, per això el dòlar és verd. Perquè els bancs com, no, utilitzen diners, utilitzen, no, aposten, juguen, estan en el camp semàntic del verd. La banca és verda, el dòlar és verd. També són verds, per exemple, els camps de futbol.
Quin gir?
A l'edat mitjana, per exemple, els judicis, els combats judicials, es feien sempre en prats verds. El verd és el color del joc. Encara quan jugues a terra batuda, a tennis, moltes vegades la pinten de verd, perquè els esports es fan sobre verd. Quan es creen els primers casinos, a la Itàlia, a la Florència de principis del segle XVI, quan es juga a cartes, quan es juga a jocs d'azar, es fa un tapete verd. Sí, sí. Encara quan es juga al billar avui en dia, es juga sobre verd. I podria ser malva o salmó, no? Però és verd. Perquè el verd és un color mutant, que muta, mira, com Magneto, no? És un color que canvia. És el color del verí. És el color de la toxina, perquè a més el verd normalment, depèn com es fabrica, és tòxic. Els dracs són verds, parlant de Gandalf, no? Els dracs de l'èpica medieval són verds. Els adolescents, a l'edat mitjana, són verds, vesteixen de verd. Els juglars, els trobadors, vesteixen de verd. Robin Hood vesteix de verd. Fixeu-vos com el verd és potser el cas més bonic de com la tècnica, el condicionant tècnic, condiciona la nostra percepció del color. Durant l'edat mitjana el verd no és el color de la natura, és el color de l'atzar, és el color de la sort, és el color dels amants. Els amants, Tristan i Isolda van de verd. També és el color del verí i casualment és el color de l'enemic, perquè l'islam adopta el verd. Mahoma, se'ns diu que Mahoma portava un dels seus turbants preferits, era verd. Si penseu en banderes islàmiques, el verd és omnipresent. Mm-hmm. I això fa també que des de la societat medieval el verd és el color, no? Positiu, és el color de l'atzar, de la fortuna, no? De l'atzar, de la sort, de la sort de l'amor. No? Perquè l'amor és un joc. A l'edat mitjana, però també ara. Jugues a enamorar-te, no? Els diners moderns són verds, fixeu-vos, no? Però també és un color negatiu, és el color de l'enemic, és el color de l'engany, l'adulteri també és verd. Les serps són verdes, els dracs no són ni vermells ni negres, són verds. Fixeu-vos, no? Els dimoniets que es representen moltes vegades es representen verds. Els trasgos, no? Aquestes coses, sempre tenen un color verdós perquè és el color de l'engany. Jo crec que no deu quedar amb gaire problema, però com a mínim hem pogut parlar del verd.
Molt bé, doncs fins aquí l'interessantíssim parell de programes dedicats a la història dels colors.
Sí, i si els oients volen aprofundir en la història dels colors, és qualsevol llibre de Michel Pastoureau, l'historiador francès especialitzat en la història dels colors, té llibres, no, des de La breve historia de los colores o Azul, història d'un color, ha dedicat diferents llibres als diferents colors i poden anar resseguint, no, tota aquesta història de l'aspecte cromàtic a la història.
Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu.
Al Salva Soler, com sempre, moltíssimes gràcies també al control tècnic i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem, com sempre, la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.